De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco des del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Així comença Esports Vila amb Javi Mata.
I companyia, avui és dimecres, si no recorde malament. Ahir, la Reial Federació Espanyola de Futbol ficava en marxa el que és el nou campionat de la propera temporada. Com? Pues anunciant el calendari futbolístic que tenim ja de cara al curs que ve. I ara me dirà Rubio que en Anglaterra te diuen el dia, la hora, si pots anar en el cunyat i tot, i totes aquestes coses. Però ara ho dirà, no vivim en Anglaterra, vivim en Espanya.
Fa 32 graus i no és Anglaterra, això.
No, no, i vivim en Espanya. Que vull anar a Anglaterra, a veure la lliga inglesa, que se'n vaig allí, en totes les seves virtuts i tots els seus defectes i totes les coses bones i coses dolentes que tenen. Però la nostra és esta, que sí, que podria ser igual, pues sí, que se podrien currar millor, pues sí, que podrien donar els horaris ja de tots, pues sí, però no és així. Estem un pas per darrere en tota aquesta història. Però a mi el que m'interessava, perquè ja ho havíem explicat fa temps, és que el Villarreal arranca les tres primeres jornades com a visitant. Ja sabeu que estem en les obres de remodelació, sobretot per a la seguretat de la graderia i de l'estadi, i per lo tant, al Villarreal no li donava temps a acabar aquestes obres, esta remodelació. Per tant, va demanar jugar fora els tres primers partits del Campionat Nacional de Lliga. I clar, amb un nou entrenador i arrencant tres jornades fora, la veritat és que ja sabeu que a l'arrencar sempre és important, dona confiança, dona seguretat, sobretot a la grada, als aficionats, i també als futbolistes. Per tant, sigues del Madrid, sigues del Barça, sigues França d'Mbappé, hi ha una cosa que està clara. Jugar com a visitant no és igual que jugar com a local. És més difícil. I per tant, jugar tres partits fora consecutius fa la cosa un pèl més complicada. Per tant, era important veure quins eren els rivals que ens tenien que tocar, perquè incrementa la dificultat. Si te toca fora de casa el Barça en la primera jornada, la segona jornada te toca Pamplona i la tercera jornada el Wanda, pues està la cosa jodida. Jo diria que més o menys tira que te vas, però que fàcil no és. I aquestes són les tres primeres jornades del Campionat Nacional de Lliga, Rubio, que el Villarreal afrontarà en el mes d'agost.
16 d'agost, la primera, Racing de Santander-Villarreal. 23 d'agost, la segona, Atlético de Madrid-Villarreal. 30 d'agost, la tercera, a la vez Villarreal.
La primera sensació és que fàcil no va ser. Primer partit en Santander, nouvingut a primera divisió, motivació total, un equip que ve rodat de segona divisió i que quan comença la temporada sempre solen començar prou bé, o sigui, no és un partit fàcil. Segon partit, no falta explicar-lo, el Wanda, el Cholo i totes les històries. I tercer partit, Vitoria, el del Deportivo a la vez, que tampoc és un camp que últimament se mos done fàcil. Però tampoc hi ha que ficar-se nerviós ni tornar-se boig. Hi ha que intentar anar partit a partit, jornada a jornada, i tindre paciència. Sobretot tindre paciència. L'altre dia va dir Ros Negreroles de manera encertada que si comparem esta temporada amb l'anterior anem a passar-ho mal tot l'any. Primera, perquè la temporada passada van fer 44 punts en la primera volta, cosa que no han fet en la punyetera vida. Anem a ritme de Madrid i Barça. Per tant, és curiós perquè canviant tants futbolistes, diríem que la tendència del Villarreal va ser guanyar, 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 guanyar i guanyar d'una manera loca. Però també tenim que pensar que Íñigo és llest. Primera, sap que començarà la temporada tres partits seguits fora. Segona, és conscient de que no pot canviar-ho tot sabent que se juga aquests tres primers partits fora. Tercera, té un esquema i una manera de jugar que si ho manté més o menys, el Villarreal, diguem, en un bloc més baix i buscant les contres, és molt perillós fora de casa. L'any passat ho va demostrar. Per tant, si mantenim un poc la idea i anem canviant-la poquet a poquet de la mà d'Iñigo, però som conscients que tenim que recuperar un poc lo de l'any passat per afrontar este primer inici, jo crec que el Villarreal pot fer-ho bé en aquestes tres primeres jornades. Però ja ho sabíem que ara va ser difícil i ho serà. Jugar tres partits seguits fora no és fàcil.
També després juguem quasi tres seguits.
En casa?
Claro.
Que és el que te compensa.
Claro, després juguem 6 de setembre Villarreal Deportivo de la Coruña, el 13 Villarreal Betis, entre setmana anem a Màlaga, però és que el 20 de setembre tornem a jugar en casa contra el Llevant. O sigui que pràcticament te compensa en setembre que vas a jugar quasi tres seguits dins de casa.
Per lo tant, diríem que n'hi ha un equilibri o un cert equilibri per al Villarreal Club de Futbol en els tres primers partits a domicili i en els, diguem, dos, tres següents hasta la jornada 7 a casa.
Que ahí és el gran parón d'este any, que també és el canvi d'este any.
Ara perquè
des del 20 de setembre hasta el 11 d'octubre, que el Villarreal anirà al Bernabéu, n'hi hauran dues setmanes llargues que el Villarreal no jugarà cap partit.
Claro, ahí damunt hauria d'estar, claro, almenys estar en una situació mitjanament tranquil·la. No ha anat en el paró, en l'angoixa i el susto i la sensació de que has començat mal. Però això és, sobre la taula, el que hi ha. Jo sempre dic el mateix. Això del futbol, cada any és una història, és un meló per obrir. Que el Villarreal tindrà un bon equip competitiu? Sí. Que té un entrenador jove amb ganes, amb il·lusió i preparat? També. Però a partir d'ahí, hi ha que competir. Hi ha que jugar al futbol, hi ha que guanyar partits, hi ha que guanyar partits quan no estigues bé, hi ha que guanyar partits quan estigues en rodatge, i jugar tres partits seguits fora de casa, en la primera etapa, en un nou entrenador, no és fàcil. No hauria sigut fàcil tampoc en un entrenador antic o en el mateix que teníem. No és fàcil. I tenim que ficar-m'ho al cap. I els futbolistes ho tenen que ficar al cap. I se tenen que preparar. I mos tenim que preparar per a aquesta circumstància. Tant mental com esportivament. Però no lleva que d'aquests tres partits el Villarreal pot guanyar-ho perfectament o dos. O pot empatar-ne un, guanyar-ne un altre. El Wanda és més difícil. I això seria un bon inici. Un inici per anar agafant ritme. Perquè després, com dius tu, en casa mos recuperarem. Però de tot el calendari, el que per mi més destaca d'això, Rubio, començar tres jornades fora. En el que implica cada jornada. Santander, la motivació que tindrà en el Racing, sí, va ser brutal.
Dius, és ixe primer dia en el que tota, bueno, la gent va en les ganes de tornar a veure un partit en primera divisió.
Claro, és que quants anys estàvem fora? 14? No. Ves que eren? 20? És una burra. Un equip fet, manté l'entrenador, la idea de jugar, i en Copa ja van veure el que van patir, eh?
Anava a dir, jo crec que van baixar l'any de nosaltres, no?
Sí.
I han tornat ara.
O l'any següent de nosaltres. No, l'any de nosaltres, sí, que mos van empatar així, que van guanyar així 1-0, mos van empatar
al final.
Sí, sí, mos van empatar.
Després el Wanda, que és complicadíssim, i després Vitoria, que com tu dius, els últims anys crec que no sé si hem guanyat alguna volta o la majoria empats.
Bueno, pues esa és la clau del calendari. Si a bola pluma, després l'analitzem millor, Antoni Alegre, diries algo que el mes de febrer és total,
el,
no?
El Gran Tourmalet és el mes de febrer, març.
O sigui, ahir n'hi ha partits de Lliga.
Sí, perquè ahir és un 14 de febrer Villarreal-Barça, un 21 de febrer Villarreal-València, un 28 de febrer Betis-Villarreal i un 7 de març Villarreal-Madrid.
Joder.
Però és que el 16 i el 23 de febrer, si està en la Champions, va com toca, hi haurà un playoff en el que normalment, no sé, pues te pot tocar...
Vos toca el PSG. Si te toca el PSG, jugaries contra el PSG, contra el Madrid, contra el Betis, contra el València i contra el Barça en febrer.
Pràcticament. Joder. Sí.
Pues és, el febrer és una pel·lícula de terror.
Anem a dir, esperem que no siga, que 14, siga un Napoli, no un PSG.
14 sobre les dos, avui parlem de dos noms propis. Un és el de Ayoce, que està tot el món marejat, i l'altre és el de Juan Foyt. Una pausa i anem a ello.
Del 22 de juny al 6 de setembre torna una de les campanyes més esperades a Villarreal.
Els vilabons.
Ara pots comprar bons de 20, 50 o 100 euros pagant només la meitat del seu valor.
És a dir, pagues 10, 25 o 50 euros i disposes de 20, 50 o 100 euros per a les teues compres.
Una oportunitat perfecta per a estalviar mentre dones suport al comerç local.
Gasta els teus vilabons en els establiments adherits a la campanya.
Més informació i compra dels bons en bonsvilarreal.es.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop. ¿Sabías que el mosquit tigre no més necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real.
Bueno, anem a ello. Com diem, nous propis en l'actualitat del Vila-real, per exemple, el de Nico Pepe, que ahir va a veure com se li ha acabat el Mundial per a ell. Ja palmem, si avui hem palmat 5.000 euros en Pepe, me cago en la mar.
Sí, damunt... A veure, jo crec que Costa de Marfil va jugar molt millor que Noruega, però Noruega té un home que marca la diferència, però d'una manera brutal.
Tu vols dir que els davanters marquen la diferència d'una manera brutal en el futbol espanyol, en el futbol mundial?
No, no en global, però ixe davanter, ixe, si usted marca prou la diferència.
Tu creus que Ayoce marca una diferència brutal en el Villarreal Club de Futbol?
Fa un any sí, esta última temporada li ha costat molt.
Per què parlem d'Ayoce? Bueno, perquè ahir, no mai recorde com li diuen, sí que li...
Ángel García, no?
Ángel García, Cazurreando. Anunciava que el Deportivo de la Coruña pareix que té en les seves peticions, en les seves il·lusions i en les seves esperances poder fitxar a Ayoce Pérez. Per cert, del Depor, que té a banca per darrere i sembla que una inversió important, ha pujat a primera i pareix que va fitxar-ho tot. Ha arribat amb unes
Leo
ganes...
Román, no? També diuen
sí, que... Leo Román sí que l'ha fitxat pagant 9 milions d'euros. Si n'hi ha un poc de... Tenim que anar a Coruña a veure com ens expliquen què ens espera d'este nou Depor, no? Tornarà a ser Super Depor, tornarà a aparèixer l'Endoiro, tornarà a tindre 50 futbolistes, tindran un equilibri millor, no ho sé, però només pujar, la veritat és que sembla que tenen l'interès de fitxar fort i de fitxar bé. I ha aparegut el nom d'Ayoce Pérez. A veure, jo sempre vos dic el mateix. Jo no sé el que té en el cap el Deportivo de la Coruña. Que el Deportivo de la Coruña pugui haver pensat que Ayoce Pérez és una bona alternativa per a d'ells, claro que ho poden pensar. Avui, per exemple, hi ha una notícia que dia que el Villarreal havia preguntat per Mason Greenwood. Claro. El Villarreal podria pensar en Mason Greenwood? Claro que pot pensar, no? És un bon pelotero, Mason Greenwood.
Que és més extrem interior.
Igual, no penses extrem interior, cojones, en el jugador.
Sí, sí.
A que sí, no? Tu pensaries en ell, un bon futbolista, no?
Bon jugador, sí.
Claro, tu te pots plantejar una idea i dir, hòstia, m'agradaria fitxar un futbolista top, quan valdrà? I preguntar, com a mínim preguntar. Val. La notícia que ve des de Coruña, bueno, no des de Coruña, sinó la notícia que anuncia este bon xic que se dedica a anunciar fitxatges, que per cert n'encerta uns quants, no?
Molts, diria jo.
Encerta alguns. És que ell primer deixa caure que el Depor té interès en Ayoce Pérez i després que el Depor ja ha fet una oferta de 5 milions per Ayoce Pérez, no?
Sí, això és la notícia.
Però el titular, la notícia deixa... Sí, o sea, sí, exactament ell que diu, perquè jo no ho he vist.
Que el Deportivo de la Coruña ha fet una oferta al Villarreal per Ayoce.
Però diu ha fet una oferta o pensa fer una oferta. Vull saber exactament. Diu, el Deportivo ha hecho una oferta al Villarreal por 5 millones?
Sí, sí, fica, 5 millones es la oferta que ha pasado el Deportivo de la Coruña al Villarreal.
Això diu ell.
Claro, si ha pasado es porque sí lo ha fet.
Sí, sí, vale, vale. No, no, ho dic, jo el que ha vist és tot el rebombori que s'ha generat. El rebombori és que els aficionats del Villarreal començaran a discutir si és una bona o mala oferta i si vendrien o no a Ayoce Pérez. Quizás és una altra història. Quizás és una altra pel·lícula. Però el que jo sé... No és tan difícil. Jo l'he preguntat a la gent del Villarreal, a tots els que ha pogut. Ara mateix tenen una oferta de 5 quilos del Depor per a Ayoce Pérez i en el Villarreal diuen que no. Que ni la tenen, ni tampoc els ha cridat ningú, ni tampoc els ha preguntat ningú. Que tampoc és necessari, perquè poden preguntar al representant d'Ayoce i muntar-se la pel·lícula de poder dir vull fitxar Ayoce, què me costaria? Han pagat 4, jo crec que en 5 el podria fitxar. Quant cobra? Cal recordar que Ayoce és un dels que més cobra en el Villarreal Club de Futbol. El que més cobra vol dir que estaria oscil·lant uns 6 milions d'euros per any. Brut. Brut. Això suposa que li queden 2 anys, serien 12 milions d'euros. Bruts. Més el hipotètic traspàs que se puga donar. Ara mateixa, que jo no dic que demà no puga passar, eh? O sea, jo només vos dic lo que jo... Claro, jo he vist esta història i he pensat, bueno, pues és possible, per què no? És factible que el Depor pense que Ayoce seria per ells el davanter top per tornar a primera?
Sí, sí.
Perfectament, no? A pesar de que puga tindre lesions i no, és un futbolista de màxim nivell. És un davanter que, home, jo puja a primera i me diuen que vaig a fitxar Ayoce i me torne loco.
Oiga, inclús no. El propi Depor pot pensar si no te quedes en el Ayoce de les 32 primeres jornades, sinó en les 6 últimes jornades.
Però això també ho pot pensar el Villarreal, no?
També, també.
I pensar que en 5 quilos no se pot comprar ni una cama d'un altre Ayoce, no?
Claro, ese es el problema, que en esos diners no, en un davanter paregut és molt complicat.
Claro, aleshores, contarles cosas de la situación. Yo os conté lo que yo sé en la situación que me está ahora es Dara. La situación está en que ni ha un hipotético interés del Depor per a Jose Pérez, que se explica per part d'este bon xic en el seu conter, que jo torne a dir que és molt factible que algú de l'entorn del Depor li hagi dit tu, vamos a por a Jose, vamos a intentarlo, o nos ilusiona Jose, o nos hace gracia, o nos parece un tío top, o nos parecería un tío de puta madre. Muy bien. Pase when el atrapar, que és el Villarreal Club de Futbol, al preguntar-los, ells diuen, ui, no la tenim, ni tampoc tenim, o sea, tampoc estem en alerta, perquè tampoc ningú ens ha dit, ei, nosaltres tenim estos diners, vendríeu a Jose, perquè una volta, suposa que si me diuen aquesta espra, que quirden esta espra, que podrien, no? Entonces el Villarreal a partir d'ahí començarà a valorar, suposa, que és el que sempre diuen, no? Hi ha molts interessos, però després en la pasta damunt la taula. Passa que el Depor, per lo que jo m'he informat, sembla que sí, que està en aquesta història, que sí, ara sona també Morata. O sea, sona,
o sea, la gent de banca té diners, diguem.
No, i que estan mirant. O sea, que el Depor sembla que sí que vol fitxar un davanter d'issos de nom de la Lliga, com per dir, senyores, hemos vuelto, este es nuestro delantero. Com va tot van fitxar a Carayoveanu? Te recordes quan vaig sí. fitxar a Lliga? Pues una cosa pareguda. Vaig a fitxar un davanter de renom que me diga, sí, estic jo, i vinc en ganes, soy el Depor, mi història està aquí, i sí que tenen diners per fer, és a dir, sí que tenen aquesta capacitat. Veurem l'1-1 on dona, el fair play que tenen, fins on poden arribar. Però que el Depor podria afrontar una operació així, és factible. Que el Villarreal accepte això, bueno, és algo que el Villarreal tindrà que decidir. Lo que sí tinc clar és que en el Villarreal Club de Futbol veuen a Jose com un futbolista que, com has dit tu, el de la recta final i el de l'any anterior és molt aprofitable. Molt aprofitable. Después de la trepas, ¿voldría anar a Jose al Depor?
Hombre, allí será titular siempre, ¿no? Supose.
Ya, pero yo entiendo que si a Jose abre la puerta del Villarreal, va a tindre alternatives con el fútbol americà, en les que pot cobrar molt més diners de lo que podría o lo que está cobrando así. Ara mateixa, a Jose Pérez es el tope salarial de la mitad de la Lliga, no, del 80% de la Lliga. Del 80% de la Lliga, ¿eh? O sea, ahora mateix, a Jose li podria pagar en el tope salarial el Madrid, el Barça, l'Atleti de Madrid, nosaltres estem pagant-li, uf, el Atleti Club perquè té pasta, el Betis li estava pagant. Qui més creus que li pot pagar a Jose? El València.
La Real podria, no?
La Real podria fer-ho. Sí, la Real.
I no sé el Celta quina...
El Celta no pot. No, 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 te digo, no. No. O millor sí, en un llevant. Però no crec que se gastara esos milions del Celta en un davanter. Però jo m'explico com està el tema. Després veurem com evoluciona. Perquè és possible que el Depor hagi pensat, vaig a veure a Jose, quan has vist les xifres, dit, hòstia, hasta luego. Però bueno, la història que jo sé és així, és esta. Jo no puc, tampoc tinc ganes ara de cridar a Corunya, perquè ni tinc contactes de Corunya ni tinc ganes. O sigui, això també no n'hi ha que tindre tant. El que passa que a mi me fa gràcia perquè... Que ho diga este bon xic me pareix bé i a més que la gent li tinga que crega, perquè és un tio que s'informa i que jo diria que és creïble, però clar, a partir d'ahí la cosa evoluciona, que vamos, que és, i dius, hòstia, no, pareu, pareu. O sea, el Depor piensa en Ayoce, vale. El Depor piensa pagar 5 milions perquè oferir-los Winos ha oferit, vale. Ara ve l'altra part, la del Villarreal. Quan arriba i sa possible oferta, si arriba, el Villarreal valorarà. I després la del jugador. Que algú pot pensar, home, si el Depor se ho planteja, li ho haurà dit a Jose. No? Si li ho haurà dit a Jose...
Sí, home, pot ser que a la millor li hagués dit al representant...
Sí, però tu te creus que si li ho ha dit a Jose i el representant li ha dit vamos pa'lante i a Jose diu voy a Coruña, el Villarreal no sabria algo?
Deuria de saber-ho.
Supose, no? Lo primer que faria a Jose és dir al Villarreal, mira, jo me'n vull ganar. M'han fet una oferta, per quan me vendríeu? I el Villarreal ahí te dirà, bueno, pues te vendríem per 10, 8, 7, 6, 5, no ho sé. Vos pregunte, vos pareix en 5 quilos una bona oferta per vendre un tio com a Jose, ja que és la cifra que s'ha la taula?
Jo ja t'he contestat, el problema és topetar un recanvi de Jose per aquesta quantitat.
Per contra, t'ahorraries diners en la fitxa alts que te permetrien fitxar algú i pagar-li un poc menys.
És que és una incògnita. Sabem del nivell que té, sabem que té molt bon nivell, que és un delanter boníssim, però, claro, a veure com està físicament.
No, però és que físicament no deu d'estar mal. L'any passat va tindre molts problemes físics, com ha tingut Gerard. Però no vol dir que aquest any es tinga. A més, ara mateix, Jose, en el cap del Villarreal, no és el davanter titular.
Claro.
Ells alternen entre Gerard, Ayoce, Tani, Snicautache. Ja. Juguem en un punt allà avant, eh? En un. Després tots ells van a ser segons puntes. Pots jugar Gerard, pots jugar Ayoce, pots jugar Moleiro, pots jugar Comac.
Pots jugar Pepe.
Pots jugar Pepe. Clar, o sea, no és que tingues una necessitat extrema, però què te dona Ayoce? Que pots utilitzar-lo per tot el front d'atac i Ayoce, mitjanament bé, és molt millor que la majoria dels que tens, vale? O sigui, al final, tu veus el gol de l'Eti de Madrid i dius, tia, és que este tio és molt bo.
Sí, sí, sí.
Clar, tu està la tesitura aixa de dir, si ell te diguera, mira, jo me'n vull ganar i tal, bueno, pues se plantejarà. Però a dia d'avui, què és el que jo sé que hi ha? Això, que vaig a avançar, bueno, queda temps per davant, eh? Que, ara, és veritat que el Depor sembla que en el cap té aquesta possibilitat i que deu d'estar pulsant opcions, perquè també els companys del Chiringuito diuen que van a per Morata, o sea, que si van a per Morata és que tenen pasta. O sea, no van en bobae. Si no, és veritat, no. És que volen destinar pasta. Fins quan els dones diners? Pues veurem. Després, claro...
Això dia també algú va dir que un equip que acaba de pujar a primera, el límite que permetís la lliga normalment no sol ser molt ampli.
No. Per això te dic jo, que tindrà que medir molt bé els seus moviments, perquè si se'l gasta tot en dos jugadors, després tindrà que buscar jugadors d'un altre perfil més baix o mantindre el bloc que té. No sé, aquest és el problema.
Però és que venga Jeremy per una barbaritat.
O bé que venga Jeremy per una barbaritat, que és lo possible que estiguen pensant, que vagin a fer i diu, antes de vendre anem a buscar 4 o 5. Però és el problema del Depor. El nostre és el que jo vos pregunte. I l'altra qüestió és que és la que s'ha obert en els aficionats del Villarreal. Vendries a Ayoce Pérez? Molta gent diu, sí, por lo de l'any passat. Bueno, és que l'any passat és de l'any passat. Veurem este què fa. La qüestió és, vendríeu a Ayoce? La pregunta no és fàcil. Ara, si te ven i t'ho entenem 10 quilos per Ayoce, me n'ahorre 12, són 22, dius, tia.
Pues igual,
i ell vol anar-se'n.
Perdeu, sí.
I ell vol anar-se'n i dius, bueno, pues tira-li.
Perdeu, pues topetar un recanvi.
Sí, perdeu, sí.
La qüestió és, recupero el que ha invertit i se'n va i recupero el que li pague perquè estic convençudíssim de que no va donar rendiment, o sigui, saps? Que està tieso i que no va jugar més. Bueno, pues és un, com es diu això, és un win-win. Però en el Villarreal no crec que ho tenen tan clar, això, eh? En el Villarreal pensen, home, un Ayoce un poquet millor que l'any passat. A mi esa sensació de conforme acabat, sense aquesta pressió, claro, per a Champions, per exemple, en partits de Champions, és un jugador de molta qualitat, de molta experiència, i que te va donar coses que altres no te donen, eh? Dius, guanye, home, no, canvie cromos. No ho sé. Però si va avançant ho contarem, si mos enterem, claro. Però crec que la seqüència és aquesta. Se parla d'un interès, se parla d'una oferta, en el Villarreal asseguren que l'oferta ells no la tenen, que no pot dir que demà vinga, eh? O sea, o que o ara mateix estic parlant amb altres i que Kir de U diga, jo vos dic el que m'han dit a mi i vos traslade el que me diuen a mi. A partir d'ahí, així la veritat absoluta no la té ningú, eh? I menys en aquestes històries, eh? En aquestes històries ja te dic jo que se fa difícil saber què pot passar demà o quina decisió pot prendre un futbolista o quina decisió no pot prendre. Però bueno, aquest és un dels noms propis del dia i com a tal el portem així i l'analitzem. L'altre nom propi del dia vol fiquem els datos damunt la taula. Juan Foyt. Juan Foyt porta 5 mesos i mig en fase de recuperació del tendó d'Aquiles de la cama esquerra. Quan tu fusques en Gemini, és ara la IA,
Gemini, sí.
Li dius, ¿cuánto dura curar-se d'un tendó d'Aquiles? Te diu entre 6 mesos i 12. Si eres jugador de bàsquet, més encara. El jugador de bàsquet està tot el rato saltant, tot el rato cascant-lo. Bueno, per el que jo he pogut saber, per cert, una, és que Juan Foyt no ha tingut vacances, s'ha tirat tots aquests dies ahí, pegant-li, pitipim, 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 que la seva evolució és molt bona i que n'hi ha molt d'optimisme. Què vol dir optimisme? Perquè, claro, en lesions, problemes físics i lesions greus, és tota una loteria. Però pitjor seria que vinguera a comptar vos que no avança. És al revés. Segons parells, tot fa pensar que Juan Foyt, quan torni a l'equip de pretemporada, ja començarà a estar entre la recuperació i el treball de l'equip. Ja podria començar a poc a fer coses junt als seus companys.
O sigui que si el dijous que ve l'entreno s'ha porta oberta...
Pot estar Foyt al voltant pegant voltes o per ahí treballant.
Ja el podríem veure allí.
Per allí o prop o a punt de tornar.
Vale.
Que al llarg de la pretemporada s'espera que estiga més pront que tard. O sigui, que la recuperació i l'evolució de Juanito Foyt és molt bona. Que n'hi ha molt d'optimisme i que ell està molt optimista. A partir d'ahí, pues, com vos dic sempre. Què pot passar? Pues no ho sabem. Primera, això no és com una lesió de genoll. Cada lesió greu té una pel·lícula. La lesió de genoll ja la coneixem. Són 6 mesos i després tornar poc a poc i resar que no s'inflame el genoll, que no tingues un mal susto, que, saps? Que estigues també mentalment un poc acollonat. Esta és una lesió totalment diferent. Veurem quina és l'evolució. Jo no en recorde de lesions d'estes. De trencar-se el tendó en el Villarreal, trencar-se tibia, peroné, sí, però estava pensant potser que n'hi hagués alguna, però ara mateix al cap ni en recorde una ni me recorde el temps que li costaria en tornar. Però sí que vos traslada això, que això per a mi és una molt bona notícia. Que Juan Foyt, primera, perquè si està dins de dinàmica de grup, és un tipus que te dona moltes coses. Mentalment, al grup, i sobretot el pes i l'ascendència que té com a capità. I segona, perquè en totes les lesions i com si fora un parte de guerra, és molt bo. És molt bo. Mig coixo, caminant, en una cama penjant, és molt bon futbolista. I per tant, per al Villarreal, només per la jerarquia que té, te pot donar moltes coses. Per tant, per a mi, és una molt bona notícia que Foyt vagi bé en l'evolució, que Foyt s'hagi vist tan, tan millorant que hagi quedat i que s'hagi quedat tot l'estiu així, crec que ha tingut una setmana o pocs dies, per avançar, per buscar línies de recuperació, per intentar estar lo abans possible. I quan preguntes per Foyt en el Villarreal te ho diuen, Foyt és algo més que un futbolista per vosaltres. Te dona moltes coses més que altres no mos donen. I aquesta seguretat en un període nou, en un entrenador nou, tindre un futbolista que tinga aquesta ascendència en el camp o en el vestidor és importantíssima. Per tant, pues jo crec que és una bona notícia que estiga Juan més prop que més lluny, no?
És el millor defensa que tenim, per a mi, eh? I jo penso que si no fora per les lesions no estaria en el Villarreal, això...
No, això és evident.
No? Després de la UEFA que van guanyar, si no se lesiona, estaria fora del Villarreal segur. I si ara no se torna a lesionar, per lo mateix, és que és el millor, jo crec que en diferència de totes les defenses que tens. Tens a Renato Veiga, però encara no ha donat ese pas que...
Jo tinc molta fe, jo tinc molta fe en Renato Veiga este any.
Molta fe també.
No, anava a dir-vos, és que Foyt al millor nivell, si juntem a Renato, si Mourinho passa a ser defensa, tenim 3 centrals de nivell Champions.
Com una catedral. Sí, sí, sí. No, no, però és que els tenim. Clar, després ve l'altre. La idea de mantindre el bloc, quizás l'altre. O sea, tú este año vas a Champions, tú tienes que mantener el bloque y el equilibrio y que después vengan y te donen 70 per Renato, vendrel. Pero vendre a Renato para cambiar cromos no vas a vendrel. Ya vas a escoltar no. A Rojair. Para la plusvalía que te, vosotros volen tindre-la así porque vosotros pensen que este año será mejor. Claro. Igual que Mika Utache. Sí, sí, el sí. Año de Mika Utache y el tus fichajes estelar son este año Mika Utache y Renato Veiga.
Y ojo que al final los números de Mika Utache no van... O sea, no va a ser 22 gols, pero realmente va a hacer muy buen año.
Demà ho explique. N'hi ha 5 futbolistes que 2 anys seguits han fet més de 10 gols. A veure si els dieu. 5 en la història del Villarreal.
Més de 10 gols.
Mira, me conta el meu assessor que Coquelin abans de vindre així se va trencar el tendó d'Aquiles. Busca recuperació Coquelin, tendó d'Aquiles. 5 davanters que hagin pogut marcar més de 10 gols 2 anys seguits en la història del Villarreal.
Dos, home, Gerard segur, no?
1.
Forlán.
2.
Riquelme.
No.
Rossi.
Sí. 3. I ho deixem ahir, la gent que pensa. Fem una pausa. Boncata, Boncata, Gastrobar, hey! Boncata, Boncata, ven a disfrutar con amigos y buen rollo, junto a piscinas estás. Llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
Un gran proyecto empieza con una base sólida. En Excavaciones Oscar Hubert nos encargamos de todo, desde el movimiento de tierras hasta el derribo más complejo y rellenos de terrenos. Y de los residuos, no se preocupe, Contenedores Oscar gestiona la recogida y el transporte de forma responsable y rápida. 2 empresas, una solución completa. Excavaciones Oscar Hubert y Contenedores Oscar, Carrer Dones del Magasem 2 y 3 de Villarreal. Su confianza es nuestra mayor obra.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
A Santa Glòria Vila-real preparen el càtering perfecte per als teus esdeveniments especials. Propostes dolces i salades amb el tamany ideal per a compartir moments únics i amb tot el sabor. Informa't al 722 34 07 27 o visita'ls al carrer Comte Albai número 9. Santa Glòria Vila-real, el teu moment de plaer cada dia.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piensen piscinas, piensen Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
En Quadis León Auto Vila-real estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Vila-real. Te esperamos.
37. Havíeu dit...
Forlán, Rossi i Gerard.
Molt bé. Això són tres. N'hi ha dos més que ho van fer en primera i n'hi ha un que ho va fer en primera i en segon. És a dir, ho va fer en segon i l'any siguient en primera. A veure si la gent encerta. Mira el Twitter de la ràdio. Mentrestant, tornem al calendari nacional de Lliga, a la màxima categoria del futbol espanyol, que Rubio ha analitzat fredament i tranquil·lament. O sigui, la tornada és 3 fora i fins la jornada 7 3 en casa i fora. Com seria?
Sí, seria 16 d'agost Racing Vila-real, 23 d'agost Atlético de Madrid Vila-real, 30 d'agost Alavés Vila-real, 6 de setembre, Vila-real Deportiu de la Coruña, que crec que és el primer cap de setmana de festes. Mm. 8 de setembre...
Sí, a festes jugues dos en casa i entre
i depèn la Champions.
Fora.
Claro, depèn la Champions si el juguem fora o dins, i si el 8 de setembre seria també partit de Champions. El dia 13 de setembre, que acabarien les festes,
o
Vila-real Betis...
el 8 de setembre jugues Champions League.
Sí.
Claro, si jugares fora, que no m'estranyaria que el Vila-real hagi demanat jugar fora per el tema d'obres, perquè això ja li donaria... Però, bueno, però pots jugar en casa els dos.
El 16 va ser entre setmana a Màlaga, Màlaga-Vila-real, i el 20 de setembre, antes de parar, Vila-real-Llevant. I després ve ese gran paró que hasta el 11 d'octubre, o sea, no tornes a jugar.
Abans del paró jugues contra?
Contra el Racing, l'Atlético, l'Alavés i el Màlaga allí, contra el Coruña, el Betis, el Llevant així, i un de Champions.
Joder, bueno, no està mal. Després, quan tornes...
Al Bernabéu.
Directament.
Sí, Madrid-Vila-real... Champions, Vila-real, Elche, Champions, València, Vila-real, Vila-real, Espanyol, Champions i Vila-real, Getafe.
Bueno, aquesta primera part del calendari no és molt complicada, eh? Jo diria que està la Champions, però no és... I ahí ve el mes de...
Després tornes a parar i el 22 de novembre, Barça-Vila-real, partit de Champions, i el 29 de novembre, que suposa que serà Fira Santa Caterina, vas a Vigo, Celta-Vila-real.
Vale. Y febrero es el año del...
Sí, y el Tourmalet es 14 de febrero, Vila-real-Barça. 16 de febrero, espere que estiguem en el playoff de Champions. 21 de febrero, derbi en casa, Vila-real-València. 23 de febrero, playoff de Champions. 28 de febrero, comencen les festes de Castelló, Betis-Vila-real. I el 7 de març, Vila-real-Madrid.
Vale, i els partits gordos, o sigui, quan ve el València i anem a València?
Sí, el València és el 25 d'octubre, València-Vila-real, i el 21 de febrer és el Vila-real-València.
Quan ve el Barça i anem a Barcelona?
El Barcelona, 22 de novembre, Barça-Vila-real, i 14 de febrer, Sant Valentí, Vila-real-Barça, i el Madrid, el 11 d'octubre, en el Bernabéu, Madrid-Vila-real, i el 7 de març acaben les festes de la Magdalena, Vila-real-Madrid.
O sigui, que els grans venen la segona volta a casa. Primer juguen fora contra tots ells, no? En València, en Madrid, en Barcelona...
Sí, estrès,
fora.
Estrès gordos, gordos,
fora,
també sí, perquè l'Atlético també...
O sigui, la primera volta va tot fora, els grans...
Menos el Betis, diria, no?
Menos el Betis, tots els grans, i la segona volta. I la recta final, que sempre dona Yuyu?
Sí, i la recta final, per exemple, el 9 de maig, Vila-real-Celta, el 16 de maig, Sevilla-Vila-real, el 23 de maig, que crec que aquest dia són les eleccions...
Ah, sí.
Locals, Vila-real Osasuna i la última el 30 de maig Real Sociedad Vila-real.
Val, vosaltres diríeu que és un calendari com?
No sé, una miqueta complicat que tota la primera volta siga fora, eh?
Siga molt fora. I, bueno, sí. I rivals complicats, però, bueno, després la segona volta ho tens tot a casa, te la jugaries a casa, no?
Claro, però si la sensació a lo millor és mala d'haver jugat fora...
No, ficamos en que la sensació és mala. Espera. Que és bona.
Però imagina't, si tu en
no,
fora...
No, però jo no ho vull imaginar meu. No. Quan vinga ja veurem.
M'ha faltat un detall. La jornada 31, que és el 11 d'abril, ja va anunciar a la Liga... que serà la jornada retro d'aquest any. Ah, sí? És el Villarreal Athletic Club.
Una altra volta?
Sí.
I tornarem a ficar camisetes guapes?
Espera que el Villarreal sigui en el bon nivell.
Alegre, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
Què te pareix del calendari del Villarreal? Sempre és més o menys igual, però és veritat que té tres punts claus. Començar les tres primeres sí. fora i separo de seleccions al que tens que arribar tranquil i el mes de febrer que s'hi pot juntar Champions i un calendari brutal, eh?
Sí, m'han canviat algunes coses, no tot aquests primers partits. Osasuna, que era habitual en les últimes temporades que Osasuna té, perquè, clar, a l'estar el calendari tan dirigit pues, és molt complicat i estar pendent dels partits que la Lliga i la televisió imposen i tal, pues, està molt dirigit el calendari, però, bueno, és un calendari també un poc especial, des de jugar les tres primeres jornades fora de casa. És cert que vas tindre un any en què la segona volta va ser important en l'estadi, en què se van a jugar els partits gordos, on va vindre tot l'important, però bueno, jo en quant al calendari, sobretot mire que l'equip puga arrencar bé, bueno, n'hi ha eixides en principi difícils, però també altres assequibles, i el més important és sempre mirar cap a les primeres jornades, sobretot rematant aquest partit en casa davant del Deportivo de la Coruña.
És curiós perquè l'any d'Emery comença en Valladolid, el Wanda també segon, i també són dos o tres seguits fora i guanyem els tres, te'n recordes? Van guanyar en Valladolid,
Cornellà.
I Cornellà. Però en Emery van començar com un tir. Claro, és que els tres fora, Toni, tu i jo hem viatjat molt. Hòstia, Santander, primer partit, la tia vam estar en la Copa. Claro, jo me plantejo en la Copa el lío que havia. Imagina el primer partit després de quasi 20 anys fora primera, no?
Sí, Santander, bueno, pues imagínate-ho, encara en el mes d'agost que allí en el Sardinero ni està tot el món de vacacions, que vamos, segur que no n'hi ha ni una entrada lliure. Bueno, pues sí, serà un partit especial. Però bueno, jo també preferís, si te toque jugar fora a casa contra el Racing Santander que contra la Real Societat en la primera jornada sí. de Lliga. Bueno, al final tens que jugar contra tots. És un calendari molt especial, que a mi no m'agrada aquest calendari tan dirigit i tan marcat. Però és el que hi ha i al final pues, tens que, a més, ajustar a el que tu necessites, perquè tens unes necessitats, entre elles el fet de que tens el camp en obres i que durant les tres primeres jornades tens que jugar fora del teu estat. I després, és cert que en la segona volta també tindràs moltes opcions de fer-te fort en la ceràmica.
El titular és paciència a l'inici perquè no serà fàcil, canvi de tècnic, tres partits seguits fora, el que suposa tot això, o sigui... tindre tranquil·litat i a partir d'ahí ser clau casa, bueno, claro, guanyar els bueno, de casa.
A mi, veure quin equip ofere Íñigo, no? Íñigo, perdó. Mm. Tenint en compte els jugadors que encara tenen el Mundial, els jugadors que ara, quan els seus companys van a començar a treballar la setmana que ve, encara arrencaran les seues vacacions, alguns que arribaran tard. Bueno, pues és el que hi ha, no? N'hi haurà que pensar que pugui fer primer un bloc que pugui eixir al 100% en els primers partits. És a dir, no pots viure de ser un gran que se solucioni en la segona volta de la Lliga, sinó que tens que arrencar a full, com es diu en la sala del futbol, des del primer minut.
I el paró este de dos setmanes de seleccions, que no és com l'altre, arribar a IBE, tens 15 dies com per a rectificar, recuperar gent, saps? O sigui, és una, okay,
claro,
una lliga rara.
Això seria... Ahí seria l'ideal, no? Arribar bé i poder ahir recuperar i començar a sumar la gent que no has pogut comptar en ell.
Claro.
Tu, a més, tens el condicionant de la motivació que pot tindre el primer partit de Lliga de Campions, que sempre és especial. Anem a veure on se dona el debut i com se dona contra quin rival, que també te va a marcar d'alguna manera la preparació i veure quina capacitat de resposta té l'equip i els jugadors davant de tot el que ve. Per això te dic que també quan parleu ara es falta escoltar en el tema de Joff i totes les històries. Al final Villarreal té que tindre una plantilla competitiva perquè va estar de nou en dos competicions molt importants.
Claro, aquesta és la qüestió que t'ho preguntava, no? Ara se llança això des de Coruña i se Globo Sonda, que sí que se pot plantejar el Depor. A mi me preocupa què se pot plantejar el Villarreal, perquè al final dius, vale, és un tema de diners. ¿Te sobra Ayoce o a lo mejor dices, hostia, no me sobra tan, el Ayoce de los últimos dos partidos, claro, tres partidos? Claro. No.
Es que el Ayoce ya recuperado el último final de Liga ya era un Ayoce importante. Y anem a ver quiénes son las necesidades que pueda tener desde el equipo el entrenador Íñigo y com el puga gastar, no? Mm. Bueno, això no ho sabem. O també, Javi, pensant en el que ells puguen estar mirant per si n'hi ha una incidència d'un jugador. Claro, és un jugador el que te donen és experiència. Mm. I te donen pozo. I te donen, com diu en el registre dels goles de dos, uns mínims que són molt importants.
Sí, claro, es que al final esa es la cuestión, ¿no? A ver, si al final fuiste de yo me voy a ganar y dius lo que parlem ara y te cago en Chadwick, no, 10 milions y dius, ahora el sueldo, te'n vols anar, claro, no vaya a forçar-te a quedar-te. La qüestió és, se'n voldrà anar, vindran esos diners, no vindran, a dia d'avui no estan damunt la taula. Però bueno, sí que s'ha obert un poc el debat, perquè és veritat que Llozé este any no ha sigut, si és de la Llozé de l'any passat, així està tot el món...
No n'hi ha debat.
No, estaria tot el món enfadat. No, no el vendai, no lo vendai, Roig, lo vende todo, Roig, saps?
També és cert que ara falta, n'hi ha que pagar-lo, eh? Sí, sí. Encara no ha pagat ningú res, eh?
Sí, no.
Si el Madrid ha pagat algo, ha fet alguna trampa ahí dient que ha venut el jugador per no sé quants milions d'euros que es cobrarà, no se sap, i bueno, però si mirem això i Gordon per el Barça, els moviments bajo cero que dia aquell, eh?
Sí, damunt està...
Qualquer cosa és poc de moviment, molta ficció, sí, però realitat, i no vull dir que no sigui realitat lo de Llozé, però concrecions poquetes, eh?
Ara mateix el Villarreal damunt la taula té tots els xavals del B. Sí, els xavals del B, Requena, que té moltes ofertes, Thiago Ojeda, que té també possibilitats, i després n'hi ha molta gent que té moltes ofertes, però que el que dius tu, sí, hòstia, milions d'ofertes pululen por encima del cielo, però una cosa és interès, l'altra és vindre i dir, quan val este tío? 14, jo te'n dono 12, ¿vale? I tu decidis.
Vamos a buscar de veritat, no, claro, no, eso es lo que... no la fantasia. Yo imagino que al Villarreal també li faria, haurà mirat per 40.000 jugadors per si acaso claro. Sona la flauta, però o sea, a mi no se poden donar per diferents sí. circumstàncies. ¿Eh?
Però que lo explicava jo, el Villarreal va preguntar a Guido, Guido va dir, tan, buenas tardes, hasta luego, ya nos vemos, y se acabó, y en Milla li va dir, yo te done tan, y Milla va dir, pues en això no vaig, pues hasta luego, y me'n vaig al com, claro, ¿no?
A ver, que després tenen les negociacions i l'ajustar el pressupost que tan important tu, és per a la continuïtat del club.
Tu te quedaries a Llozé si se dona la tesitura.
Jo sí, perquè tu saps que jo soc conservador i a mi, pues, a Llozé m'ha assegut els gols, no? Jo no soc molt valent i a Llozé m'ha assegut els mínims, jo sí me quedaria en Llozé.
I l'última, Juanito Foyt ja està a un pas de començar a pensar en tornar a estar junt al grup. Jo diria que lo futbolístic jo estic convençut que donaria. Si els problemes físics les respeten, acaba sent titular fijo en el Villarreal. I l'altre, Toni, tu i jo estem prop d'ells, viatgem en ells, lo que és Foyt pel grup OIS, eh?
Home, és el líder i més enguany que no tindràs allà Parejo. Serà un dels jugadors de la vieja guàrdia que manté el pols en el vestidor, és molt important i crec que seria una grandíssima notícia que a partir del mes de setembre el poguem veure en continuïtat en els entrenaments i a partir d'ahí es començarà a entrar en convocatòries de jugador en l'equip que és un jugador de lo que representa dins i fora del terreny de joc.
Bueno, pues ya sabes, que en quin dia d'agost comença la pel·lícula esta?
El 16 d'agost, salvo que algun mundialista dels nostres aplegue semifinal
sí,
o final.
Jo Renato el veig en la semifinal mínim, eh?
O sea, elimina España.
Sí, sí.
Yo
España ya de más yo España, ¿no?
Contra Austria,
España de más ya pues digo que culo apretado, ¿eh? De más vas a flipar, de más. Espere que no, que tengan sorteta, marquen pronto y tal, pero si es un partido equilibrado, España ahora mateixa no puedes pensar que va a guañarle a Austria caminando con guaña Francia, no. Tú vas a Francia y dices, hostia, estos guañen seguro. Es una cosa, imagínense que vas a tener en Alemania. Sí, son muy bons y tal, pero no esteu bé. I els europeus arriben a ser mundial tiesos. Damunt els viatges que toca fer, la calor. Jo ara a les 12 els han fet un mundial pels sud-americans. O sea, i si no, tiempo. Menos França, que són tot potències físiques. Toni, i els francesos són tots iguals, tio. Això són...
Ai, dius, hostia, és que... de 95, sí, tots sí. Força, i després molta qualitat als jugadors diferencials, generacions importantíssimes, que al final han fet una selecció
vale,
en els països
preocupa
africans en,
si
en
Renato,
doble nacionalitat.
Si Renato juga semifinal, es començaria amb la Lliga?
El 23 d'agost
contra... En un jugador és prou?
Crec que va dir Tebas que sí. Que el 23 d'agost començaria amb la Lliga contra l'Atlético de Madrid i entonces seria entre setmana, entre el 23 i el 30 el dia que aniríem a Santander.
Molt bé, veurem. Si no, Alegre, t'espera en Santander, eh? Cuida't molt.
Home, sí, n'hi haurà que cuidar-se, agarra el falso. Vinga, un abraç, hasta luego. No.
Bueno, pues esa es la història. Així està el calendari i així està la pel·lícula.
Només un matiz. Si arribarem a semifinals de Copa, el Tourmalet encara augmentaria més.
Vale, a veure.
Perquè el 10 de febrer, antes
però
del Barça...
Però tu no digues res de la Copa, perquè la gent del Villarreal escolta la Copa i diu, estos que fumen, la Copa...
Ja, però per si acas, no?
Sí, sí, vale, dia.
El 10 de febrer seria l'anada de la semifinal de la Copa antes de jugar contra el Barça...
Sí, sí.
I entre el Betis i el Madrid seria la tornada de la semifinal de la Copa.
Però torna a cantar-me el calendari de febrer.
14 de febrer, Sant Valentín, Villarreal, Barça.
Tu tens gràcies que fiquis a Sant Valentín.
Perquè així la persona que està en casa sap la referència del dia.
Sí, però ja ho saben. El 14 de febrer crec que era poca... Mario, tu dius 14 de febrer Sant Valentín, no? Ho saps o no ho saps?
Sí, ho sé, però...
Ah, vale, vale.
16 de febrer seria playoff de Champions. 21 de febrer, el derbi contra el València.
Que suposadament seria playoff de Champions fora de en casa. Perquè mato normalment, a no ser que el classifiques en el 8
bueno,
primer,
si
tu és fora.
Bueno, si quedaves el 9, el playoff el tindries a favor.
Bueno, demanem ja fora. En casa, que ja seria haver passat. Vale, va.
21 de febrer, Villarreal-València. 23 de febrer, Playoff de Champions. 28 de febrer, a la Cartuja contra el Betis i el 7 de març contra el Madrid.
Hòstia, és un calendari... És el Tourmalet, l'avís que hice...
El Peduet,
tots junts, Alps i Pirineu, d'ahir no se salva ni Cristo. Me cago en la mar, quin calendari. Bueno, pues...
Bueno, ojalá y estiguem en les rondes altes i tinguem un calendari així na complicat.
Claro que sí, claro, digo, hòstia, és lo que hay. I tu pots competir a tots ixos, plantar-los cara, este any ha sigut superior a tots ixos. Per tant, tens que pensar, però també tens que tindre clar que és difícil i que pots tindre un any difícil i que tens que apretar i que quan ve això és quan menja que estar ahí. I vés pensar que això és amuntó complicat, eh? És amuntó difícil, però amuntó difícil. Bueno, jo ho pensava, tia, Alemanya, tio. Jo des de que era xicotico era, això és, el futbol era un que deia Valdano, que ganen els alemanes. O sea, Alemanya no el matais tu ni en 10 tirs. I ara el mata Paraguai.
No, només dir un dato, des de que s'han unit les dues Alemanyes, a Alemanya li va pitjor.
Sí, claro que li va pitjor. Però no és això, Rubio. Tia, Alemanya és el Madrid de les eleccions. És el Madrid de les eleccions. O el Brasil. Està Brasil, Alemanya, Itàlia, que ja ni entra. O sea, Itàlia ja ni entra, ja ni va. Ja, és que és complicat. Ara, per exemple, puja el Depor, invertís, que fitxara Jose, fiquem la hipòtesi, que fitxa Leo Román, que fitxa i se gaste 100 milions en fitxatges. Bueno, pues el Depor diu, buenas tardes, así estic jo no vull baixar i vull competir, i sóc el Depor, soy histórico, fantástico, i tu tens que pelear contra totes aquestes coses, que és el que ho diem sempre. Sí, perquè al final, el Depor que està hiperhistòrico, o sea, per què ha fitxat a Leo Román?
Perquè té darrere una bona inversió.
Ja està, igual que tots. És que al final això no va de lo guapo, lo listo que eres i de la història que tens i lo que... No, això va de moltes més coses i és difícil, eh? Per això té mèrit que nosaltres estiguem ahí, hòstia, és una punyetera locura. Una pausa i a veure si sabeu qui són els altres tres davanters que van fer més de 10 gols dos anys seguits en el Villarreal.
¿Recuerdas el olor del pan recién hecho? Ese aroma que te transporta a casa. En Fort del Boixó llevamos desde 1984 horneando momentos especiales para ti. Pan artesanal de masa madre, rosquilletas crujientes y nuestras famosas cocas dulces y saladas. Calidad, tradición y el sabor de siempre. Fort del Boixó, calle Pares Puig 12 en Villarreal. Llámanos a 964-52-54-28. Hola, somos Beidé Quadis Dream y hemos llegado a Villarreal. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia y tecnológica gama de vehículos. Te esperamos en Avenida Francia 60 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Eutens ben provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Bueno, pues anem tancant la paleta. Demà recorden que tenim que parlar d'una cosa que és molt suggerent i és dir que està tot el món pensant, hòstia, que tenim un montó de futbolistes que venen de lesions o tocats o han estat fotuts. Claro, davant d'això, com ho afrontes? Perquè pots dir, com diu Mario, ve l'apocalipsi, vamos a morir todos, se lesionaran tots, acabarà Joan Rubio de lateral dret. Bueno, pues ahí tens el B. Pegaro, què té que fer el Villarreal? Si té futbolistes que valen una pasta, buscar-li un suplent a aquest futbolista que té, perquè si li passa alguna cosa, tindre un suplent i pagar-li una pasta. I han vist que tenen que fer un equilibri econòmic.
Sí.
Bueno, pues, per això està la cantera. Si després Canguala o Logan o Foyt no va o no van, o Ayoce no va o Gerard no va, pues ficaré més de la casa.
N'hi ha que apostar per la cantera.
Claro, és que no pots donar-te. Què tens que gastar? Què tens que fitxar-li no. Un substitut d'Ayoce, de Gerard, un substitut de Logan sí. I de Canguala per si de cas, un substitut de Foyt per si de cas? És impossible.
Que per cert, ara que els nomenes, Hugo i Gaitán segurament avui tindran minuts en la sub-19.
Uy, sí, estaba descolocado ya.
Que el B comenzará el 30 de agosto contra el Rayo Majadahonda.
El B tiene un grupo. El B es una segunda división.
Es el grupo de la muerte.
Segunda división. O sea,
el B al Hércules, al Murcia, al Cartagena, al Nastic. Claro, toches gordos de Aragón.
Ahora te digo, ¿cuántos históricos tienen en segunda? Montó, ¿verdad? Y en primera red, ¿dónde está el Villarreal B? ¿Cuántos históricos tienen? Zaragoza es histórico, ¿no?
Zaragoza es muy histórico de España.
¿Y el Murcia?
Ja no tant, eh?
No, també. I l'Hércules?
I sí, prou més, sí.
I el Nàstic?
També.
Sí, sí. I el Huesca, que s'ha guanyat aquests anys primera i segon? Qui més n'hi ha? N'hi ha uns quants, eh? Hòstia, és una categoria xunguíssima. Vale, els davanters que queden. Havíeu dit Rossi, Forlán...
Gerard. Bacambu.
N'hi ha algú que ja ha dit? Bacambu és el quart. Que, bueno, Bacambu l'ha dit jo, no te jode. Es diuen els dos com si els apigueren. I el cinquè és el difícil. I això no sap ningú. No n'hi ha ningú que sàpiga quin és el cinquè.
En YouTube realment ningú ha acertat.
Ningú ho sap. El seu fill ha fitxat pel València fa dues setmanes.
Ah, Víctor.
Víctor el Xingu va fer 14-14. 2000-2001, 2001-2002. 14-14. I després n'hi ha un que ho va fer en segona i en primera, que és Uche. Uche va fer 14 gols en segona, 14 en primera. Uche és dels davanters que jo crec que menys han valorat així i que més rendiment te va donar en moments de màxima dificultat i sense tindre tan bons equipos. O sigui, lo de Uche és una bestialitat. O sigui, el fitxatge de Uche, una volta analitzat fredament, el fitxes, el cedixes a l'Almeria, baixes, el recuperes en segon, t'arrea 14 caragols en segon, que el dia del gol del centenari contra l'Sporting anàvem empatant fal 2-1 i ese gol és, vamos...
És vital.
És vital per pujar, però és que l'any siguient en primera t'arrea 14 caragols més, en primera. En Gio dos Santos...
En Pervet, en Aquino... Pervet,
però només Puchar, que és molt difícil.
En Aquino, claro, i analitzes l'equip i dius... Tia, jo sóc de Uche a muerte, tio. Me pareix un punyetero fenomen, Uche.
És dos Santos, Bruno i Trigueros...
Tu mires els números de Uche i veus en la història que el que ha fet Uche només ho ha fet Rossi, Forlán, Víctor el Chingu, Bacambú... I ara pot fer-lo Micautatze. Ningú més. Ningú més, eh? Que de hombre tendría mejores equipos, vale, en Lliga parle ya, van en Lliga, no me es en Lliga. Dios, hostia, te mérite. Siga, y tú mires la nómina de tíos que han fet y son tot top.
Top, top.
O sea, sí, tot, sí, son sí. Davanters top, ¿eh?
Hombre, son de esos que dicen al palco de la FIFA cuando encara la cámara.
Claro, claro que digo, hostia, son que matos peques han tenido así, pero son davanters top. Molt top. I, claro, i per això Micautatge pot fer-ho, que al final Micautatge és el que diu Rubio, en una temporada i si al final acaba com un tir i t'arrea 15 gols i si l'any que ve te'n fa 15-20, vamos, és la demostració de que és un pepino perquè veus els altres que ho han fet i dius, hòstia, això només ho fan pepinos, no ho fa...
I li va costar al principi, però després...
Sí, després s'ha agarrat. Sí, jo per sí, això sí. Tinc fe...
Té molt bona pinta, eh?
Claro.
Sí, sí, de no, ha aparegut com que tota la temporada li costava, però realment ha fet uns datos prou bons per a ser el primer any.
Sí, sí, sí. Jo pense que perquè no va començar bé no te'l lleven, eh?
No.
Perquè sí.
Bueno, són les 3, vos dicem... Només
les xiques el 13 de setembre contra el Tenerife B començant.
Vos dicem en Karen la seva entrevista avui, Fernando Peris, fundador d'esta ràdio. Adeu a tots, gràcies, passeu bé.
Ràdio Vila-real.